Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Quina setmana més emocionant ens espera. Suposo que vindràs demà a Catalunya Ràdio a viure els nostres primers 40 anys. I demà tindré uns quants retrobaments aquí a la una amb els optimistes. Ja sabeu que jo sóc optimista de mena i que també formava part dels optimistes. Per tant, demà encantada de la vida de rebre'ls aquí a casa, al pop-up de Catalunya Ràdio, la gent dels optimistes. Mira, m'agrada el terme cat perquè... per què diem coses en anglès si hi ha alguna paraula que es pot dir en català? Acaben de publicar la terminologia de les plataformes de vídeo a la carta. Els dilluns, ja sabeu que al pop-up parlem de nous formats audiovisuals, per tant, aneu apuntant. En lloc de dir spin-off, digues derivat. En lloc de dir spoiler, amb una S, començat amb S, digues spoiler, amb accent obert a la O i amb una E. En lloc de cliffhanger, hauries de dir final penjat. En lloc de plot twist, hauries de dir un gir de guió. En lloc de remake, bé, remake ho pots dir, però també pots dir nova versió. En lloc de flashback, salt enrere. I en lloc de teaser, un tast. Va, saludem a la nostra IA. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Avui Mariola Cubells i Roc Massaguer, dos col·laboradors en un dia i a la prèvia de l'aniversari. Amb la Cubells farem rànquing de plataformes i amb el Roc celebrarem els 25 anys d'un videojoc d'èxit. Com en dos. Parlarem amb el seu creador.
Veieu, tenim una intel·ligència artificial que no sap parlar castellà, només sap parlar català, i perquè digui comandos bé, li he de posar un accent mal posat a l'O, i he de fer bastantes píroles. Va, anem per feina.
N'hi ha que s'informen sempre amb Catalunya Ràdio. El món avui és digital, qui vulgui entendre'l bé. Que escolti el pop-up. Què has de fer? La Mariola et dona les eines per obrir la ment. I així funciona el món.
Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes.
Black Mirror estan d'enhorabona amb l'estrena de la sisena temporada d'aquesta mítica sèrie. Anyone Who Knows What Love Is Will Understand és una cançó de 1964 interpretada per Irma Thomas. És una cançó recurrent a la sèrie i la podem sentir en diversos capítols de diverses temporades. Saludem la Mariola Cubells. Hola, Mariola, com estàs?
Bon dia, Dinarès, què tal?
Has vist alguna cosa que t'hagi agradat molt aquest cap de setmana?
Molt, 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 molt. El primer capítol de Black Mirror, d'esta nova temporada, que ahir no donava crèdit. És a dir, quan ja te penses que esta sèrie te ho havia donat tot, que és de veres que se va avançar a tot, i que ara revises els primers capítols i et sembla que, bueno, que no és tan irreal i que no és tan paranormal, han fet una, has dit abans, un giro de guió, de veres, un gir de
guió. Gir de guió, digueu-ho en català.
Un gir de guió, és que a més a mi m'agrada fins i tot quan parlen castellà ho dic, no? Un giro de guió, és que per quina
clar,
raó...
El plot twist, gir de guió.
Un gir de guió. I ja, exacte, i quan te pensaves que ja no podia més, t'ho fa. Però és que, a més, durant el capítol hi han permanents girs de guió. És a dir, tu estàs tot el capítol
en permanent estado de asombro.
Clar.
És una cosa molt difícil de
però
fer
al principi,
en
quan comença el capítol, penses, mira, una sèrie més, o sigui...
No saps per on vaig ser.
I després de cop...
Això és lo millor.
Sí,
claro,
està molt bé. Sembla una qualsevol, no?
T'agafa una bofetada, te dona una bofetada en un moment determinat, que no podem fer spoiler, i a partir d'aquest moment t'enganxa d'una manera que és molt difícil insistís en lo de l'assombro durant tot el capítol.
Clar,
és a dir,
clar.
Tu te penses que ja està, ja t'has donat la sorpresa, ja saps per on va el capítol, però no, és a dir, de sobte, i després no direm, no farem spoiler, però té un gran final, que és un final balsàmic, que a mi m'agraden molt, no? Perquè aquesta espècie com de sensació d'angoixa que te donen sempre els capítols de Black Mirror. Bueno, i això és el que he vist des de cada setmana, i és que ja està, o sigui, és que estic fascinada. Mira que veig coses,
clar,
eh?
I una de les coses que han aconseguit en aquest capítol, perquè és veritat que les últimes temporades havien alguns capítols anaven bastant a la baixa i eren irregulars, però clar, és que és una sèrie que mentre estàs veient la sèrie, les estàs gaudint, estàs pensant tota l'estona. Estàs pensant...
No et deixa parar.
Tot són metàfores del que estem vivint ara en digital.
Exacte.
Clar, i a mi això
no,
ja sabeu que m'agrada molt.
I et sents absolutament representat per moltíssimes raons.
I moltes de les coses d'aquest primer capítol, quan el veieu... Ja ho pensareu, en moltes de les converses que hem tingut les Marioles.
Exactament.
Perquè moltes de les coses que hem parlat, d'algoritmes, de coses...
No, i està tot ahí dins, eh? Està tot ahí dins. Està lo bo i lo dolent, està esta espècie d'angoixa que hi ha sobre el món digital, que la tenim tots, l'enganxe, les maneres de fer... Parla, té fins i tot una crítica social, no? Al sistema, a la manera de treballar, a les empreses...
La privadesa, també.
Ho té tot,
clar,
ho té tot.
Una crítica de Netflix dins de Netflix, que això
seria... Netflix ho fa molt bé, això. Perquè
no,
Netflix,
i s'ha de fer.
Netflix, a més, és una... Ells tenen en el seu tarannà aquesta espècie com de lliures d'ideologia, no? Llavors, ells són capaços de clavar-se amb si mateixos sense cap tipus de problema, i això també ho fan a posta, no? Llavors, jo recomano molt... He de dir-te que no he vist els altres, perquè el primer m'ha agradat tant... Que
volies pair-lo, no?
Sí, però bueno, estic acostumada a que aquesta sèrie, sobretot la primera temporada, no va decebre cap.
No.
Jo diria que no. A mi me costava molt triar.
Sí que he vist molts bloggers i molta gent a les xarxes dient que és el millor d'aquesta temporada. Per tant, gaudim-lo uns dies més.
Sí, per favor.
Escolta, ara anirem al rànquing setmanal del més vist, però abans vull parlar d'una xarxa social que fa molt per nosaltres. Es diu Monkey Movie i és per parlar només de cine i sèries. L'Enric Cantín és responsable de Monkey Movie. Hola, Enric, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal?
Bé, el vídeo promocional dieu que és una xarxa on cada un aporta a ell el que li agrada sense l'esclavitud dels complexos algoritmes i sense soroll per parlar només de cine i sèries. Què vol dir exactament això?
Oh, mira, això vol dir que les xarxes que en aquests moments estem connectats tots, bàsicament Monkey Movie té un aspecte molt buscat a Twitter. Twitter s'ha convertit en una xarxa social que per la seva naturalesa generalista està plena de fressa, no? I aleshores les persones que volen parlar d'una cosa concreta que els apassiona, com pot ser el cinema o les sèries, es troben amb tota una sèrie d'algoritmes que d'altra banda són absolutament opacs que et despisten del que realment vols parlar, no? És molt complexa.
Uh-huh. I què us va portar, suposo, això que dius ara, us va portar a crear una xarxa així? Dieu que és totalment gratuïta, sense publicitat i sense algoritmes. Això ho poseu com a valor.
Sí, clar, perquè, mira, Monkey Movie, de fet, ve d'un antic projecte que es fa fa molts anys, que aleshores va sortir com la necessitat de fer una base de dades cinèfiles personal en línia. Al posar-la en línia, això implicava que podíem afegir altres tipus de serveis per la comunitat, i de seguida se'ns convertia en una xarxa social temàtica, no?, o vertical. Allò sí que aleshores era una empresa i tenia una visió més de negoci. Ara no. Després de molt de temps, perquè jo va fracassar per qüestions econòmiques, bàsicament. Després de molt de temps, no? El rum-rum de l'idea encara em donava voltes, no? És evident que Monkey Movie com a xarxa no és res nou, no? Perquè aquestes hores, aquestes alçades, l'usuari està molt més que basat ja a les xarxes socials i no hem inventat la roda, no? Però sí que continuo pensant que hauria d'haver un espai més tranquil per parlar de cinema o més enfocat en el cinema i les sèries, no?
Sí.
I aleshores va sorgir com un projecte personal, ja no un negoci, no una cosa tan ampulosa.
Clar, tu parla la gent amb tu, però fer-ho global i que pugui haver-hi el màxim de gent possible comentant sí. la mateixa cosa, no? Clar, avui els temes més comentats són, per exemple, mira, una pel·lícula que he anat a veure jo al cinema, Asteroid City, Wes Anderson, Extraction 2 o Netflix, entre d'altres. Com es decideix que són aquests els temes d'actualitat?
Doncs mira, ho decideix l'usuari. Així de clar, vull dir, entra, mira, he vist això. De fet, la pregunta que interpel·la l'usuari amb el que vulguis, que has vist, no? Explica'ns que has vist. Doncs mira, he vist això, m'ha semblat tal, i aleshores els usuaris interactuen de la manera més senzilla i més bàsica.
Explica'm això a nivell pràctic, on podem trobar. Ara algú diu, jo m'agrada tot això que esteu dient, però això on ho trobo, on vaig? Perquè ara hi arriba un moment que hi ha tantes xarxes, tantes aplicacions i tantes webs. Sí, Monkey Mobile, on ho trobem?
MonkeyMovie.net, no hi ha més. I Monkey, escrit en dos E's, no és el Monkey en anglès, és Monkey en dos E's, movie.net. I és una xarxa que molt senzilla, molt bàsica, molt mirallada en el funcionament de Twitter, buscar d'una manera... Volíem fer-ho així per no haver d'ensenyar ningú més un altre tipus de xarxa. I ja està, no hi ha més, no hi ha publicitat, perquè en principi no tenim cap tipus d'ànim de lucre, no fem algoritmes complexes perquè volem que sigui una cosa molt, molt natural.
Mira, és curiós, Enric, perquè a mesura, i Mariola Cubells, a mesura que es va avançant i que cada vegada la tecnologia s'avança més, tenen també un forat els que van a la contra. I això està molt bé, Enric, de dir, no algoritmes, en aquí només parlem d'això. I la veritat és que, a més, es fa molta conversa en audiovisual últimament. No sé si tu has vist Asteroid City.
No l'he vist, no, tinc pendent. A mi el Wes Anderson, no és que sigui sang o no devoció, però no li faré que faci per veure-la perquè el teu és un tipus molt curiós.
És que, a més, ara hi ha una tendència, el que se'n diu un tren a TikTok, que demanen, la gent està fent vídeos a l'estil de Wes Anderson. O sigui, imagina't la creativitat de la gent també a les xarxes socials. Brutal. Escolta, Enric, moltes gràcies per explicar-nos això.
A vosaltres, un plaer.
Una abraçada, va anar amb el rànquing.
Top i tendències. Rànquing de popularitat. Què estem mirant a les plataformes digitals, Marioles?
Bé, i has vist alguna cosa que t'hagi agradat? T'he fet aquesta pregunta perquè nosaltres hem vist que havies fet un tuit, deia Flaming Hot. Ho vas deixar claríssim en un tuit. Diu, però quina xorrada és aquesta, per favor? Quin guió més tonto. És, insufrible.
Sí,
què és això de Flaming
Hot? Saps què passa? Que jo vaig arribar a la sèrie amb cert interès, no? Perquè, era una cosa sobre algo tan increïble com los chetos picantes, vull dir-te, era jo de dir, pues esta rareza, a banda que ja saps que jo ho veig tot. I clar, m'esperava, dins de la excentricitat que suposava fixar-te en un tema com aquest per fer una sèrie, una espècie de... una sèrie.
Esperaves friquisme, però que no fos dolentíssim.
Clar, jo esperava un friquisme d'estos que dius, que bé m'ho estic passant. Llavors, lo que més em va sorprendre per a mal és un guió que és infantil, és a dir, que si jo posara a una xiqueta, si tu li dius a una xiqueta de primer de l'ESO que faça amb este tema un guió, segurament haguera eixit així, no? Però i la posada en escena, que intenten, a més, ser estèticament friquis, però sense aconseguir-ho, perquè es van al tot... un desastre, de veres,
Fora,
te la pots estalviar sense problema.
Veig que el rànquing no hi és, no, de fet?
No, afortunadament, no, i a més, no ha estat en cap moment. Això ja me vaig fixar molt i no ha estat en cap moment.
Va, a Netflix sí que en primera posició Black Mirror.
A més, jo crec que va estar ahí molt de temps. Tinc la sensació, no?, que serà una sèrie, un capítol d'estos que va anar boca a boca.
Bé, fem popularitat, no el que ens agrada més a nosaltres.
Això
sinó...
sempre ho remarquem, sí, perquè el segon és Madre d'Alquiler, que vos podeu imaginar de què va, és a dir...
i també vos la... vaig començar a veure-la, eh?
Una cosa, que ara estem arribant a una fase que estem tan plens de coses de tota la temporada que a vegades tenim ganes de veure alguna sèrie d'aquestes pues, fluixetes.
Doncs
i
mira, que... és que esta és molt fluixeta.
Ah, val, massa,
entonces,
massa.
Clar, hi ha massa. La caza, que torna a estar ahí, la, no, la, saps que vull dir que és la, veure, la sèrie de televisió espanyola...
El tema de la caza jo tinc ja, un embolic brutal.
N'hi han tres temporades, Mariola.
Vale.
Tres temporades. La primera és la caza...
Montepío.
Montepío, Guadiana, i ara... com es diu? La de
Tramuntana.
Val? Llavors,
però aquestes tres s'han vist a Televisió Espanyola.
Sí, ja s'han vist. I ara la que està en el rànquing és la segona temporada.
Clar, perquè Netflix va com més tard
va
que Televisió Espanyola.
Sí, sí, però és molt curiós que siga, que estiga en Netflix. Sempre està en el top quan s'estrena en Netflix.
És veritat.
Això és molt curiós.
Clar,
molt
però jo la vaig veure a Televisió Espanyola.
Clar, però mira, jo la segona vaig començar a ir a veure un primer capítol i no me'n recordava de res, també t'ho dic. Jo he tornat a veure el primer capítol.
O sigui, està triomfant molt aquesta sèrie.
Està triomfant, o sigui... i a més ho entenc, perquè està molt ben feta
està
i molt ben escrita. I la tercera temporada és molt bona. I Pepe Villuela fa un paper impressionant.
Boníssim, que no... Sí, sí, molt bo.
I la quarta és Valeria, que, bueno, que ja està, Valeria, que té el lloc ahí, no? I a més agrada molt i és una sèrie que triomfa en la plataforma.
Sí, per estètica, la música i... està bé, mira, és que posen aquesta cançó que em va agradar molt.
Exacte. Mira, pues esa sí que es una serie tonta de estas de Boris.
Però que bé. Sí,
en canvi, en HBO, a mi la de From, ja te vaig dir que res. Després he vist una sèrie còmica, que és El Gran Sarau, amb Sílvia Abril i Toni Acosta, i jo no he rigut ni un sol moment, també vos ho dic. Com crear un escàndalo sexual que està basat en fets reals i que jo també me la podria haver estalviat, però...
Té a veure amb xarxes, això de com crear un escàndol sexual? Hi ha les xarxes pel mig o no?
No. Ahí sí que no puc fer spoilers.
Ah, no,
és un relat real que parla d'això, d'un crimen que es va produir. No té res a veure.
Però no té res a veure que es viralitza alguna cosa.
No,
així no la miraré.
I després està la que ja vam parlar així, que a mi no m'agrada gens, que és de Idol, que saps que és del mateix creador que d'Eufòria. I jo, sincerament, no només és que no m'ha agradat, és que estic en contra. Mira tu, estic en contra de la sèrie, del capítol, de la manera...
Per què? De quin tema és?
Per tot. Bueno, se suposa que el que vol contar és... Ell és molt extravagant, com ja va demostrar en Eufòria. De fet, en Eufòria, la primera temporada, que ens va agradar a tots... Bueno, estava dins d'un cert límit, no? La segona a mi ja em va semblar que, buf, que anava cap a llocs que a mi, personalment, em semblava extremat, innecessàriament extremat. I en esta, se suposa que ell el que vol contar i el que vol criticar, que és com tu pots utilitzar el cos de la dona, com pots cosificar-la, com pots, diguem, aprofitar-te, no?, de tot el que suposa en el mercat este de construir un ídolo, allò, per això d'ahir el títol, però el que fa és caure en lo mateix que ell critica, llavors, sincerament. I crec
acabo de veure un petit detall que farà que vegi d'Idol, eh?
Ah, sí? Quin és?
Que un dels protagonistes és el The Weeknd.
Sí, bueno, ja, però no.
És que veig unes declaracions que és The Weeknd assegura que les escenes de sexe de Idol són dolentes i incòmodes.
Exactament. No, és molt...
Ell mateix ho diu que ho ha fet.
És molt, molt incòmode i, a més...
I ho fa fatal, ell?
Ho fa fatal, però és que està fatal tot en aquesta sèrie. És la filla de Johnny Depp, la protagonista.
I el País fan un article que diu el pitjor sexe de la televisió és el de Idol.
No, és que de veres, o sea, has de fer l'esforç de veure el primer capítol, jo vaig estar tot el rato enfadada. Tot el rato enfadada.
Doncs mira, estan d'acord amb tu els altres crítics.
Bueno, anem a TV3. La primera va ser Col·lapse, la primera...
Els germans Sánchez Llibre.
Els germans de Col·lapse. Cites, el capítol 1, en el segon lloc, com si fos a ir... en el tercer,
tercera posició.
I Cites, el capítol 2, en la quarta.
Ah, vale, o sigui, la gent està mirant a la carta,
està molt bé. I, de fet, en Amazon també està molt ben posicionada. Saps que s'estrena també?
Sí, Amazon Prime, primer va ser TV3 el dilluns, el dimarts va ser...
En Amazon, no, perdona, en Disney. És que...
No! En Amazon Prime.
Ah, no, sí, sí.
És una, sí, coproducció coproducció de TV3.
M'he enganyat.
Amazon Prime.
M'he enganyat al fer el rànquing. I després, en Disney, Culpa Mia, que és una pel·li que també vos podeu estalviar, i El Pacto, que també és una pel·li bèl·lica que vos podeu estalviar.
Doncs jo he vist Culpa Mia. No me l'he estalviat.
I t'agrada? A veure, vamos, Mariola.
No, estava al mig i pensava, què faig aquí? Què faig aquí? Però després un cop ja l'has començat, ja l'acabes.
Utilitzo molt el tren per començar a veure coses i com allí se talla, dius, se talla i ja està. I no tinc necessitat.
S'ha tallat, s'ha tallat. Home, doncs això està bé. I de fet, no sé si es pot dir que estàs fent una cosa?
Què estic fent?
Que estàs escrivint, es pot dir això?
Oh, no, home, clar que es pot dir. Sí,
no,
sí,
no,
sí.
És que ara tenia dubtes.
Estic acabant d'escriure un llibre que tinc que presentar en 10 dies. Però es passa, i este cada setmana me l'he passat pràcticament... A més, ens va passar una cosa, vull contar-ho. Li vaig enviar a la Mariola, oyentes de Catalunya Ràdio.
Anem a compartir això, perquè
mira,
és un tema de Marioles.
Jo vaig enviar
un extracte del llibre,
un capítol, a mi mateix.
Se'l volia enviar ella mateixa al correu.
A mi mateix al correu. Llavors, ho envie i jo me quedé tan panxa. I al cap d'un rato rep un WhatsApp de la Mariola i me diu, escolta, nena, que bé això que has escrit.
No, aquest vaig dir, estic plorant com una Madalena.
No volia ser tan clara. Llavors, estic plorant com una Madalena, tal, i jo dic, de què m'està parlant si jo no li he enviat res a la Mariola? Llavors, clar, me vaig al meu mail i efectivament li ho havia enviat a ella sense fer...
No, a veure, una cosa, jo vaig rebre un correu sense assumpte, sense res. Una cosa...
I sense explicació.
Mira, no és perquè per l'amistat que tenim, però era una cosa super ben escrita, molt personal. És que vaig... Que és una autobiografia, aquest llibre que
no,
estàs fent.
No, és un llibre d'estos, una crònica tipus... És no ficció, el que es diu no ficció, i és una crònica que barreja lo confessional i lo experiencial, que saps, és la Rebeca Solnit, de sí. Coses que no quiero saber, los hombres me explican cosas, salvant totes les distàncies, és un llibre d'este tipus. Es diu Mejor que nunca i és en octubre. Llavors això, i entonces tu em vas dir...
No, clar, que es parlaves de la teva relació amb la teva mare.
Sí, sí, de la soledat. És un extracte del capítol que es dedica a la soledat. Ah. A la solitud.
I llavors donaves com molta importància als cuidadors, a les cuidadores, que tu havies fet amistat i havies conegut una família que havia vingut aquí, que estava cuidant la teva mare. I la relació que tens amb aquestes persones, clar, jo pensava...
No te ho enviava a tu perquè plorares no, ni res, però...
Però bueno, era preciós. No, t'ha de dir que si tot el llibre és així...
Ostres. Bueno, ho he intentat que siga un llibre molt complet i estic contenta. És un exercici molt intent. Bueno, ja porta molts, tu ja saps, no?
Clar, però tu portes molts llibres, alguns dels quals que parlaven de la televisió des de dins,
sí,
una cosa com més,
sí, sí,
més
sí.
professional, no?
Sí,
això
sí, t'has
més
jo,
personal, no?
Jo el primer que sí que va ser molt molt personal, que era Mírame tonto, perquè sí parlava de la meva experiència televisiva. Els següents ja van ser llibres d'encàrrec d'una manera amb més distància. Però este sí que és de veres que és un llibre molt meu i és un llibre que jo m'he pres molt en sèrio i estic francament contenta del resultat. Ja t'ho contaré en la pròxima entrevista quan
estarem esperant.
Vinga.
Escolta, anem a la consulta de dos quarts. La pregunta és, guardes fotos en disc durs de memòria externa? És a dir, totes les fotos que fas les tens al núvol? Com les tens?
Ai, que gran pregunta i que mal me ve això. Fatal.
Desordre,
tinc en el ordinador, tinc en el mòbil, no sé on tinc algunes. L'altre dia vaig recuperar un ordinador vell i me vaig trobar allí fotos. Hauria de posar-ho, ho sé, en un... però jo en això sóc un desastre per deixada, no perquè no sàpiga fer-ho, sinó per
doncs, deixada. Escolta, estàs una mica com tota la comunitat pop-up,
sí, no?
Perquè estem fent aquesta pregunta. Jo també, jo he fet com, em sembla que era la Marta Cristià de l'equip pop-up que també deia, que la idea era tenir un disc extern i fer... Jo tinc les carpetes creades, però estan buides.
Exacte.
O sigui, encara no he tingut
jo
el temps per anar a portar-me
allà. I ahir no sé què n'hi ha.
Sí, sí, llavors arriba un moment que sort que hi ha aplicacions aquestes que et miren si tens duplicat les fotos,
sí.
I te les ajunten perquè ens quedem sense espai i
fatal, Mariola, fatal.
Doncs bé, ara llegirem una mica què és el que dieu. Guardes fotos en disc durs de memòria externa, 93-201-7474. Fem una pausa, us escoltem, mirem a les xarxes i avui celebrarem els 25 anys d'un videojoc mític que es diu Commandos.
Pop-up, tendències i influències amb Mariola Dinarès. Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes. La consulta de dos quarts. 93-201-7474. Truca ara.
Guardes fotos en disc durs de memòria externa?
93-201-7474.
Va, anem al telèfon número 1. Bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
Qui ets?
En Ramon.
Ramon, tu guardes en disc durs de memòria externa
sí.
les fotos?
Sí, vam començar a fer-ho amb CDs i arxivant-les i tal, fins que vam descobrir això de les memòries externes, en vam comprar una casa, perfecta, vam enxufar, vam guardar tot allà, d'això ja en farà 7 o 8 anys. Però aquests discos s'espatllen.
Ah, i has passat les del CD al disc dur extern, no?
Manem?
Les del CD les has tret i les has posat en un disc dur extern?
Sí, també, amb la qual cosa tinc CDs per aquí amb fotos, però que pensant que ja no hi ha ordinadors gairebé que tinguin lectors de CDs per poder-les veure i tot plegat, les vam passar al disc dur extern, però aquest disc dur extern s'ha mort.
Oh, clar.
I en vam comprar un altre per dir, bé, farem un duplicat per si a cas passa, però allò que ja ho faré, com dius tu, ja ho faré, se'ns ha passat, okay. I ara les hem de recuperar, les tinc amb CDs, les hem
formats,
de treure d'allà...
El que passa que el tema formats, hem de ser ben ordenats, perquè ara nosaltres, per exemple, que demà celebrem els 40 anys de Catalunya Ràdio, ens han posat aquí, com diuen a Osona, un llamp de pantalla, aquí a l'entrada, i hi ha tot de sí. fotos, i clar, la gent que les guarda... Que es... Jo ara, per exemple, em volia fer un vídeo per demà de tot el meu pas per Catalunya Ràdio, i tinc un merder, un caos d'avui per demà, que no sé si ho podré fer, això, realment, eh?
Sí, el que passa que tens fotos, nosaltres tenim fotos de fa 30 anys, ja,
clar.
Però, clar, digitals com a tal, només en farà 15.
Clar.
Per tant, les altres 15, també ja. Tenim un lector de negatius per passar-los a digital i tot plegat, també m'hi he de posar i ho he de fer.
Déu-n'hi-do.
I és allò que no trobes mai el moment de posar-t'hi, no ho fas, però bueno, i tens una mica de batibull. Però
avui
vaja.
És el nostre representant, el Ramon. Gràcies, una abraçada.
A tu, siau.
A veure Adeu. Què diu la gent. Connectem amb la Sílvia Creu. Sílvia, hola, bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
Què diuen?
Doncs mira, són molt previsors, eh?
Sí?
A Facebook, sobretot, és on més. El 83% diu que sí que guarda fotos en disc durs de memòria externa. A Instagram ho fa un 79% i a Twitter el 77,5%. El Xavier diu, per exemple, que la caixa de les fotos ara és una caixa de disc durs externs, USBs i CDs. El Jaxaurus diu que tenir 6 memòries externes des de fa 10 anys plenes de coses que no sé ni què són. Des de fa uns anys, tot el núvol. També el Jordi diu, jo segueixo l'estratègia 3-2-1, tenir 3 còpies de tots els arxius mínim en 2 suports diferents i que un d'aquests suports sigui en un lloc diferent. Per exemple, ordinador més disc dur extern o NAS/DAS més còpia al núvol.
Sí, molta gent diu això del NAS. Va, això del NAS, N-A-S. Va, anem a veure de què es parla la xarxa, és tendència Alsina.
Sí, 20.000 tuits amb el seu nom, perquè el director del programa matinal d'Onda Cero, Carlos Alsina, ha entrevistat Pedro Sánchez i els tuiters doncs, ho comenten. Per alguns ha posat en evidència el president espanyol i per altres doncs, s'ha retratat, com sempre, vaja.
Sí, es parla molt de Fórmula 1 i de futbol, Mercato i UEFA Nations League, també.
Sí, concretament la final de que Espanya va guanyar a Croàcia als penals, segons Transmap a l'àrea de Barcelona, encara és tendència coixinet Vamos Espanya, amb 25.000 tuits i molts noms al trending topic, com el porter Unai Simón, que va aturar dos penals, o el de... el seleccionador Luis de la Fuente i el de l'ex-seleccionador Luis Enrique. Es debat si té mèrit, molt de mèrit o poc mèrit amb aquesta fita i també perquè fa dies que sona com a entrenador del PSG. I sobre el Mercato es comenta, d'una banda, la cessió del Perico Joselu al Real Madrid i el Dona Batlle que ha fitxat pel Barça femení.
Ah, molt bé. També hi ha K-pop. Avui estàs contenta. Hi ha futbol, hi ha K-pop. També hi ha K-pop, manga i anime al trending topic.
Sí, és tendència Soobin, que és membre del grup TXT que cap a les 9 del matí ha obert compte personal verificat a Instagram, que es diu page.soobin, amb una sola publicació amb diverses fotos seves i ja té gairebé 1,5 milió de seguidors. També es parla de One Piece perquè Netflix ha anunciat que l'esperada adaptació de la creació d'Ichiro Oda s'estrenarà el 31 d'agost i n'ha mostrat un primer tràiler.
I One Piece en català a TV3, eh? Importantíssim, el Super 3. I acabem felicitant els nostres companys del 324.
Perquè dissabte van superar el 500,000 de seguidors a Instagram, on s'han consolidat com a mitjà líder i referent informatiu en català, amb un compte que es va obrir el gener de 2018. Avui ja en té 502,000. Si encara no ho feu, seguiu-lo.
Doncs això, el 324, portal informatiu i també a les xarxes, molta presència amb vídeos, per exemple, a Instagram, que cada vegada parlen més de noms propis, de gent anònima que explica la seva història i que jo crec que té molt de valor. Bé, fem una pausa i arriba Roc Massaguer.
A Catalunya Ràdio fem pop-up.
sento el recordança i deixo que caigui a poc com les fulles dels arbres.
Ets el pop-up al programa de tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio i ella és la Berta Sala, la cantant i compositora manresana, presenta aquesta nova cançó al costat de Guillem Roma. És la cançó que dona títol al seu nou àlbum que anirà presentant els pròxims mesos. Això es diu Sense saber-ho.
Han passat molts dies i no n'ha passat cap.
Com que demà hi ha programació especial pel 40è aniversari de Catalunya Ràdio, moltes sorpreses cada hora, és que estem emocionats, però estem una mica nerviosos, hem de dir, perquè farem tantes coses diferents que déu-n'hi-do, però mira, avui hem fet una reunió conjunta amb tots els realitzadors i hem anat repassant així l'escaleta i serà molt xulo això demà, eh? Però sí, se'ns escaparan llagrimetes, jo crec. Bé, hem demanat al nostre col·laborador, expert i director de capçalera, el Roc Massagué, el Consumer, que vingués avui, perquè clar, dimarts passat érem al Parlament Europeu, tenim molts temes pendents, Roc.
Sí, han passat coses, han passat coses. Jo encantat d'això, Estrasburg està molt bé, això demà també està molt bé. Jo, si no vinc, no passa res, però...
No, sí que passa.
És veritat
tu que... Tu has de venir perquè aquesta setmana hi ha hagut dues notícies que han sacsejat el món dels creadors,
sí,
no?
Sí. No sé fins a quin punt són molt... O sigui, no sé si afecta molt...
No rebaixis, són molt importants.
Però són interessants, sí.
Com es diu aquí, es va parlar de Twitch fa molts anys.
Oi, això sí que... Una altra cosa no, però això sí que és veritat. Bé, l'enèsima polèmica, comencem per una, en una sèrie de creadors de contingut. Va ser una sèrie que es diu Vellum, que es va acabar aquest cap de setmana, i es jugava en el joc Rust. El Rust és un joc de matar a tothom que et trobes i com més gent millor, i llavors, clar, quan tens un munt de creadors que es maten entre ells i d'allò, sempre hi ha algunes tensions. Sí, en aquest cas, poso una miqueta de context. Hi ha un noi que té un canal que es diu Follacamiones 24, no sé
per què. Vaig veure que era tendència, no en tenia
sí.
res, jo.
Sí, a Twitch li va fer canviar el nom i ara es diu Respeta Camiones, però, en fi...
De fet, la crònica de xarxes ho hem anat seguint una mica amb la Sílvia Creus, perquè,
sí,
clar,
sí,
això...
Sí. Ja, ho hem explicat, sí.
Això que explica el Roc no és una cosa petita, sinó que ha estat...
Ui, no, ui, de buf, d'això se n'ha parlat, sí,
bé,
sí. No, bé, doncs aquest noi, que és un noi molt jove i tal, és un noi molt divertit, a pesar del nom, ell va estar nominat als Esland per un ball i no sé què, bé, doncs va ser el primer expulsat de la sèrie, es va creuar en el joc amb la també streamer Villin, el va matar sense compassió i en el moment de matar va dir, home... Si ets tu, eh? Com hi havia alguna cosa allà, hi havia alguna cosa. Resulta que aquest noi, durant molt de temps, va estar criticant a la Villin per aquelles acusacions que també vam parlar aquí, de, que li havien dit, que havia posat uns tuits amb connotacions, nazis, etc. Doncs exacte, doncs aquest noi li va... Total, que es tenien ganes. Bé, doncs llavors aquest noi, el Respeta Camiones, en el seu directe no va dir res, va dir, jo no diré res, em tenia ganes, i de cop diré, jo no diré res, que el xat ja ho està dient. I en el seu xat hi havia alguna broma relacionada amb aquest tema, i el van fer fora per això. O sigui, el van fer fora per ell dir que el seu xat havia dit una cosa, i llavors hi havia molta polèmica, la major part de la gent a xarxes estava a favor d'ell, i al cap d'un dia el van readmetre, llavors ell va dir, no, jo ja no vull tornar, i diguem que la sèrie va quedar una mica tocada, el Carola i el Xocas, que eren els caps visibles d'aquesta sèrie, les seves explicacions jo crec que no van acabar de convèncer, i al final doncs, va fer que fins i tot alguna altra gent deixés d'estar a la sèrie, i la sèrie aquesta ha perdut una mica de volada en els seus últims dies per aquest...
marcada,
aquest tema. Sí, però vaja, en fi, és un tema que si no sabíeu res, no en sabíeu res, doncs està bé saber per on va.
I l'altra notícia també és important, perquè vam explicar aquí que hi havia una plataforma, una nova plataforma que es diu Kick,
sí,
que li vol fer ombra a Twitch i que està fent fitxatges impressionants.
Impressionants és la paraula, sí. XQC, que és un dels directes més grans del món, ell és d'Estats Units, o... No, crec que és canadenc, però vaja. Està...
XQC?
Sí, XQC. XQC.
Vale.
Seria en català. I bé, doncs ell li han ofert 100 milions de dòlars per 2 anys. Més que, no sé, que
o sigui, bueno, de fet, de Gref, no? De Gref era el d'un milió? O no
sí, no,
això?
Clar, sí, s'havia rumorejat,
Ah, era un rumor,
era oficial,
un rumor.
Aquest és oficial, 70 milions fixes i 30 milions en incentius per 2 anys, i ni tan sols està obligat a l'exclusivitat, és a dir, ell pot seguir fent directes a Twitch.
Són molts diners, això, eh?
Sí, són molts diners. Ha sigut molt sonat. El dia següent van anunciar la Amuranth, que és també una creadora de contingut que n'hem parlat moltes vegades, també bastant polèmica a Twitch, també se n'anirà a Kik, tot i que aquí no sabem els diners.
Una cosa, poden continuar fent Twitch, llavors?
Sí.
O sigui, els diuen...
No tenen exclusivitat.
No tenen exclusivitat i tots aquests diners.
Exacte. Aquests diners, bé, està bé, no hi ha res com tenir diners. Si fos ell, jo també me n'hagués anat.
Ho trobo interessant, eh?
Home. És un canvi.
Ho trobo interessant que diguin que no té exclusivitat.
No, perquè suposo que... Suposo que hauria sigut més difícil convèncer-los o que ells no volien. En tot cas, aquesta pel·lícula ja l'hem vist.
Escolta una cosa, es diuen per xarxes que el Greff ho va dir ell en un vídeo.
Ho va dir ell, que li havien ofert això.
Ah, que li havien ofert, però que no estava tancat.
No.
Val, o sigui... És rumor.
No, pot ser que li hagin ofert. Clar,
l'Ibai
també
ofert,
diu...
però no van no acceptar.
Sí, l'Ibai també diu que li han ofert.
Ell va dir que li havien ofert un milió d'euros.
El que passa que, clar, jo aquesta gent el conec i no tinc per què suposar que menteixen.
Clar.
Però si tu dius, m'han ofert no sé què, bé.
Ah, ja t'entenc.
Pot ser veritat o pot ser no, o depèn, o amb asteriscos.
D'acord.
En aquest cas ho sabem segur perquè ho han dit. Bé, doncs això, aquesta pel·lícula ja l'hem vist, tant en Mixer com en Facebook Gaming. Es va fer aquesta política de fer fitxatges extraordinaris per moure a l'audiència, el ninja també se'n va anar cap amunt i cap avall, i al final no va... Bé, doncs al final totes aquestes competències van haver de tancar. Veurem què passa amb Kik. De totes formes, com que és interessant el tema de Kik, t'he fet molt ràpidament uns arguments a favor i en contra de Kik.
Tu has provat, tu hi aniràs o tu què faràs?
Jo sempre em registro tot arreu per tenir el meu nom. Ahir me'l vaig estar mirant i de moment no tinc...
Consum,
sí,
cosa.
Clar, per si de cas, no, perquè després és un merder si ho has de recuperar.
Ah, va, recomanacions per a creadors.
Si algú diu, ai, no sé què fer.
Kik.
Clar, no sé què fer, ho faig o no ho faig. Bé, arguments a favor, hi ha menys creadors que Twitch i està creixent, per tant pot ser un bon moment per ser dels primers en arribar-hi i que quan vagi arribant l'audiència tu ja hi siguis, no? Més facilitat per aconseguir l'acord amb la plataforma per poder guanyar-hi diners i millors condicions quan guanyes diners. Tots el 95% dels diners que tu generis són per tu, mentre que Twitch és un 50%. I, a més, és més fàcil arribar a aquest nivell de poder cobrar. Menys restriccions per contingut controvertit, sobretot joc online, si feu casinos i coses d'aquestes i ruletes, és un lloc millor per estar. I han anunciat, tot i que de moment encara no funciona, que et pagaran $16 l'hora només per estar en directe, independentment de quanta gent t'estigui veient. Que això jo crec que acabarà molt malament. I això ho han dit, jo crec que això és insostenible i acabarà molt malament, però ho han anunciat bé, ho han anunciat, i si acaba passant, doncs és un argument a favor.
Això, tot això a favor. En contra, quins arguments
tens? En contra. Una comunitat molt petita, de moment molt orientada justament al joc online, per tant hi ha menys audiència que et pugui descobrir, no hi ha tanta gent mirant, per tant és més difícil. Moltes promeses, però poca realitat, és una aposta de futur, i les apostes doncs poden sortir bé o poden sortir malament. Si tens una comunitat creada i et vols moure, pot ser que en el moviment perdis gent, perquè la gent està contenta a Twitch o a YouTube i no es volen moure. I això no sé si posar-ho a bo o dolent, podem posar l'idioma del directe en català. És a dir, tu pots dir, estic fent directe en català, també en basc, en aragonès, està molt bé. Però després no et deixa buscar per idioma.
Ah.
Amb la qual cosa no serveix per res, no? Que estigui posat allà. I tampoc pots tenir l'interfície en català encara. De fet, crec que només està en anglès.
Una altra feina que tenim, d'anar-los buscant-los. Escolta, i una cosa, no, només així un petit detall. És una aplicació Kik o també, amb el, per exemple, si poses la URL a Kik i pots arribar?
Sí, sí, és via web, té una app a mòbil i Smart TV que, pel que m'han dit, no funciona massa bé encara. A través de web és la millor. Jo no l'he provat, eh? A la web sí que l'he provat, està bé, s'assembla a Twitch, tot igual, només que de color verd en lloc de color morat, és intuïtiu, és fàcil, però l'app encara no funciona.
És molt semblant, no? Hi ha xat també?
Tot igual, l'han calcat, vaja.
Va, mira, demà fem 40 anys, però hi ha algú que fa 25 anys. Perquè el 19 de juny de 1998, just fa avui 25 anys, veia la llum el videojoc Commandos, el primer supervendes espanyol de la història. Digue'ns una mica quin és el rànquing. Va aconseguir el número 1 a més de 30 països, Roc.
Sí, va posicionar, com dèiem, l'Estat mundialment el desenvolupament dels videojocs, convertint-se en el videojoc creat a l'Estat espanyol de més èxit a nivell nacional, i en 25 anys acumula desenes de milions de còpies venudes, que es diu aviat, eh?
Doncs va, anem a saludar i a felicitar sobretot l'Ignacio Pérez Dulcet, que és el creador d'aquesta nissaga. Ignacio, hola, felicitats.
Hola, buenos días.
Bé, en primer lloc, enhorabona per l'aniversari. De quina manera ho celebreu, això?
Perdona.
¿De qué forma lo celebras? ¿Lo vais a celebrar?
Bueno, yo creo que ya trabajando. Ha pasado tanto tiempo ya que al final, bueno... Con los alumnos tomaremos una copa aquí en la universidad y poco más.
¿Cómo recuerdas el momento de crearlo, el proceso?
Pues conforme pasa el tiempo, pues cada vez como una cosa como más, ya con el paso del tiempo se vuelve mítico, ¿sabes? No sé, como una especie de imposible, ¿no? Cuando lo hicimos en su momento... pues bueno, era más normal, estábamos más allí en el día a día, pero con el paso del tiempo me parece como si no hubiera ocurrido.
Qué
25 bo. Años después, como si no hubiera ocurrido.
Ha recibido muchos premios, reconocimiento a nivel nacional e internacional. El mejor juego europeo de estrategia en 1998 y está considerado uno de los mejores 10 juegos de estrategia de la historia.
Uh-huh. Sí, sí. Pues sí, increíble.
Es que es fuerte.
Yo me han pasado 25 años y todavía no me he acostumbrado. Es decir, me parece, como decía Billy Wilder, ¿no? Cada uno, si cada uno es tan bueno como lo mejor que ha hecho, la verdad es que el equipo que hubo detrás de Comandos, que es un equipo mítico ya en la creación de videojuegos, pues la verdad es que había gente allí que era realmente muy buena, como han demostrado después, ¿no?
Sí, la industria en ese momento no estaba tan desarrollada y no diré que, no vosotros, sino en general no había amateurismo, porque erais muy profesionales, pero la industria no estaba tan desarrollada como ahora. Ahora que tenemos tanta accesibilidad, tanto de software como de hardware, como de conocimiento para que cualquier chaval que salga de cualquier estudio o de cualquier universidad pueda hacer un videojuego, ¿crees que es más fácil, más difícil o igual de imposible que alguien saque un juego que tenga pues el impacto que tuvo Comandos?
Hombre, yo creo que es, vamos a ver, yo lo vivo todos los días en UTAD, uh-huh. en la universidad, con los alumnos con las herramientas que hay a día de hoy, equipos amateurs pueden tener una demo jugable de un juego en 3 semanas, uh-huh. y nosotros en aquella época tardamos un año, 20 personas, con un esfuerzo inmenso. O sea, desde el punto de vista de producción, todo es infinitamente más fácil, hacer un videojuego ya no es un imposible o un casi imposible. Ahora, tener repercusión también es más difícil porque hay claro. mucho ruido, ¿no? Muchos canales, muchas plataformas, muchos modelos. Pasa un poco lo mismo que ha pasado con el mundo audiovisual, ¿no? Que es más fácil, era más fácil entonces que a día de hoy, donde hay mucho ruido, plataformas, tal, ¿no? Pero bueno, también es más fácil, que es más fácil desde el punto de vista de hacer un juego, ¿no?
Y tú actualmente diriges el Centre Universitari UTAD, una institución pionera en la formación en el sector de videojuegos en España. ¿Hay muchos chicos y chicas que quieren hacer videojuegos?
Pues hay muchísimos, muchísimos. Hay mucha gente. El problema es que a pesar de todo lo que hemos avanzado desde entonces, claro, decíais antes que no había industria. Bueno, es que en España cuando se hacía Comandos había otros 3 estudios de desarrollo en España de videojuegos, éramos uh-huh. 4 estudios. A día de hoy hay pues 300. Yo creo que hay muchísima gente que quiere hacer videojuegos, lo que pasa es que tampoco saben exactamente, no hay un conocimiento de la industria a nivel producción. Todos los que vienen a estudiar videojuegos, la gran mayoría vienen con la visión de un consumidor, del jugador. Pero no tienen un conocimiento de la industria. Por ejemplo, pues si comparamos con el mundo del cine, pues el mundo del cine, pues la gente lo conoce mucho mejor. Está viendo premios, sabes lo que es un guionista, lo que hace un director, lo que hace un actor, lo que hace un músico. En cambio, en videojuegos hay mucha gente que quiere hacer videojuegos, pero no conoce exactamente los muchísimos roles que tiene un equipo de videojuegos, ¿no?
Por eso que vayan a la universidad que diriges, que luego van a saber que hay muchísima industria y muchísimos lugares distintos de trabajo dentro de un videojuego. Queríamos felicitarte, muchísimas gracias por poder hablar contigo, Ignacio Pérez Dulcet, que és el creador d'aquesta nissaga mítica. Hi ha molta gent ara que, no? Comandos, és tot un clàssic. Gràcies, Ignacio, felicidades.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bé, Roc, doncs això, Comandos mític, eh?
Sí, molt, la gent de la meva generació. Tots el vam tocar, el vam veure, el vam trastejar i sembla mentida que hagin passat 25 anys.
Clar, és això, és que... Mira, i demà 40. Ai, demà, mira, no us puc avançar massa res, que passarà a la una demà, però a tots els que vulgueu venir a compartir amb nosaltres aquest aniversari, les portes obertes de Catalunya Ràdio, aquí fora passaran coses. Adéu-siau, tornem demà, doncs, a la una. Us deixem amb el Catalunya migdia. Adéu.
Vera us ha ofert el pop-up de Catalunya Ràdio.